Radio Estel.
Fundació Roca i Pi patrocina De Cap i de Nou.
Bona nit, benvinguts un cop més al De Cap i de Nou de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Tots hem sentit alguna vegada aquella sensació desagradable de, després d'haver dit o fet alguna cosa, o simplement en el moment de sentir les mirades del nostre entorn clavades en nosaltres, anar notant aquella escalfor a les galtes que indica que s'han tornat vermelles. La vergonya. Aquell moment en què ens hauríem volgut fondre. Hem ficat la pota i necessitem amagar la cara, girar-nos d'esquena o fugir. Hem fet el ridícul més espantós i voldríem que se'ns empassés la terra. D'on ha sorgit aquell sentiment? Per què el nostre cos ha reaccionat sense que puguem controlar-ne l'efecte? Què passa quan la vergonya és una emoció que sentim massa sovint en la nostra vida? Per què d'altres persones van amb el cap ben alt i pensem que els hauria de caure la cara de vergonya? Doncs avui, al De Cap i de Nou, parlem de la vergonya.
De Cap i de Nou, salut mental i creixement personal, amb Oriol Casals.
Parlarem avui, doncs, de la vergonya i aquestes són les persones que seran amb nosaltres. Serà aquí amb nosaltres la doctora Rosa Velasco, que és metge psicoanalista de la Societat Espanyola de Psicoanàlisi. Ha publicat diversos treballs sobre el tema de la vergonya en revistes especialitzades. També serà amb nosaltres el Jordi Casado. Ens portarà la qüestió d'avui i un conte que ens farà pensar. L'Anna Rallo ens portarà la brúixola. Seran amb nosaltres els usuaris del Centre de Rehabilitació Sant Andreu de Barcelona que ens portaran l'opinió del carrer. I el Jordi Carretero ens acompanyarà des de control de so. Amb tots ells comencem un dimecres més De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou.
Parlem, doncs, de la vergonya i en començar el programa ens preguntem què és el que volem aprendre avui.
Aquesta és la qüestió, amb Jordi Casado.
Bona nit i benvingut.
Bona nit de nou, Oriol.
Un dimecres més, aquí puntualment, i sense vergonya.
Sense vergonya. Mira que de petit una miqueta, un puntet sí que en tenia, però...
Bueno, això de que t'hagis deixat barba, potser...
Potser
vol cobrir, cobrir una mica...
Una mancança, igual.
No, bueno, no anava a dir, no, vol cobrir que si en certs moments pugen els colors, doncs es dissimula una mica més.
El vermellet, sí. Però jo ahir sempre hi estic, una mica vermellet. No, ja ho saps tu.
No ets un morenasso, eh?
Això mateix.
Vinga, doncs anem a veure què tenim per avui.
Doncs bé, per contestar i anar fent boca amb la pregunta i la qüestió d'avui, partim de tres conceptes. Imatge, els altres i vergonya. Sobre la imatge, imatge o construcció que realitzem sobre una persona o lloc a través del pensament, podríem dir. També la imatge és allò que reflexa en un mirall i que modifiquem tant. I també podríem dir que és allò que transmetem de nosaltres mateixos a la resta de persones. I què ens podria interessar de la imatge en un programa on el fil conductor és la vergonya? És que la vergonya neix sobre la valoració que fem de la nostra imatge? Ho deixem damunt de la taula. Segona qüestió, els altres. Bé, qui no ens ha dit moltes vegades lo macos que estem, o que bonic que ens queda algun vestit, o que en aquesta fotografia fem goig. Els altres són presents constantment, i a l'hora d'oferir-nos valoracions i opinions respecte a nosaltres, també estan. I, de fet, els altres també poden ser un obstacle, un neguit per moltes persones. Sigui per les raons que siguin, tots coneixem gent que els costa expressar, fer-se presents, comunicar, fins i tot sentir-se amb comoditat a prop de diversa gent. Què passa pel cap o què ser una persona vergonyosa quan ha d'enfrontar diverses situacions i com pot millorar la seva seguretat? Per últim, vergonya. Mirin que com a mestre d'escola que he estat, he vist actituds i comportaments dels alumnes plens de vergonyes, de patir el què diran els companys i coneguts que mostren comportaments que anomenem de vergonya. També en sabríem citar, però coneixem prou bé què és la vergonya? En sabem les causes? Apareixen conceptes com inseguretat, desconfiança, timidesa, o els hem de diferenciar? Doncs donem un pas amb decisió i ganes i escoltem el programa d'avui. Jo els deixo que pensin la qüestió d'avui. Podem vèncer la vergonya?
Podem vèncer la vergonya i en cas que esperem que la resposta sigui sí, com? De quina manera? Doncs Jordi, pren nota de tot, que ens podràs donar resposta a aquesta pregunta a l'acabar el programa. Saludem també a l'Anna Rallo, benvinguda un dimecres més.
Bon vespre.
Preparada amb la brúixola a la mà.
Amb la brúixola a la mà.
Perdem el nord quan diem...
Tierra trágame.
Quan diem tierra trágame estem perdent el nord. Veurem sí. De quina manera el podem recuperar, perquè podem, no?
Sí, tant i tant, tot.
Doncs veurem també al final del programa. Doncs sense més preàmbuls, continuem de cap i de nou.
De cap i de nou.
Doncs saludem a la nostra convidada d'avui, que és la doctora Rosa Velasco, que és metge psicoanalista de la Societat Espanyola de Psicoanàlisi. Bona nit i benvinguda.
Bona nit.
La doctora Velasco és també directora del seminari Patró Relacional i Experiència Subjectiva a l'Institut de Psicoanàlisi de Barcelona, un seminari que té per objectiu el diagnòstic i tractament de diverses patologies que giren al voltant de l'experiència subjectiva del sentiment de la vergonya, justament. També és professora del màster en psicoteràpia relacional a Madrid, ha publicat diversos treballs sobre el tema de la vergonya en revistes especialitzades i a finals d'aquest mes presenta a Nova York el seu treball sobre el tractament de la vergonya en el Congrés de l'Associació Internacional de Psicoanàlisi i Psicoteràpia Relacional. És així?
És així, és correcte.
Ho té preparat ja?
Estemos en ello.
Li farà vergonya de presentar-ho amb un públic d'aquest tipus?
Doncs una vivència de fragilitat la tindré.
Una vivència de fragilitat. Però sí. Esperem que vergonya no.
Esperem que la podrem transformar sobre la marxa.
Que puguem transformar la vergonya. Això també, això ens interessa. Per què tant d'interès amb aquesta moció, doctora Velasco? Per què s'ha centrat o ha estat un dels objectes d'estudi més prioritaris per vostè, el tema de la vergonya?
El tema de la vergonya per mi és central perquè he treballat, he tractat diversos pacients amb les conseqüències de patir molta vergonya. He après molt sobre trastorns alimentaris, per exemple. El que hi ha a sota d'aquesta sintomatologia és sempre un substracte de vergonya. Què vol dir un substracte de vergonya? Experiències que no han sigut suficientment transformades. Quan som petits, tenim pors, tenim inseguretats, i a mesura que anem creixent, aquestes vivències es transformen. Les relacions tenen un poder transformador impressionant, però de vegades aquestes transformacions no es fan espontàniament i és quan els terapeutes entrem a treballar amb la sintomatologia.
A poder ajudar a fer aquest procés de transformació.
Exacte.
Definim la vergonya. Com la definiria vostè?
La vergonya és l'efecte del vincle social.
L'efecte del vincle social?
Sí.
Què vol dir això?
Vol dir que ens preocupem si els nostres fills fan amics, si juguen, què fan al pati, com es relacionen. En canvi, amb el món dels animals no hi ha cap mamà o papà, no? No hi ha cap mamà vaca que es preocupi de si els seus terneritos estan jugant amb el camp. Aquesta és una diferència interessant per pensar com som els humans.
Amb això vol dir que els animals no tenen vergonya?
Això vol dir que els animals no tenen la preocupació de quina imatge tindran els demés sobre nosaltres mateixos. És a dir, que la vergonya és l'efecte central del self. Què vol dir això? És el sentiment que tenim nosaltres, la idea que jo tinc de com sóc jo. I aquesta idea em ve donada de el feedback que em donen els demés sobre la meva persona. I jo necessito que aquest mirall no es trenqui.
És el mateix que l'autoconcepte, podríem dir?
l'autoconcepte, l'autoconsideració, la imatge que jo tinc de mi mateix, és el sentiment de si mateix. M'agradaria més definir-ho així.
El sentiment de si mateix, a partir de com ens veiem, de com ens sentim amb nosaltres mateixos i de nosaltres mateixos, de la nostra imatge, a partir d'aquí ens relacionem.
Sí.
I quan la relació, d'alguna manera, hi ha alguna cosa allà que no rutlla, és que fem que aquesta imatge, d'alguna manera, es desmunti, es trenqui aquest mirall?
Per exemple, si posem un exemple, sembla que serà més explícit la idea, no? Creixem a través de diferents atreviments. Passar de l'estat d'estar asseguts o de gatejar a caminar és un atreviment. Aquest atreviment produeix sentiment d'inseguretat. Si al costat d'aquesta experiència que tots hem viscut i que tots hem vist amb els nostres fills, hi ha algú que ens anima o que sosté la iniciativa d'atrevir-me a donar aquest primer pas, aquesta vivència subjectiva de com sóc jo enfront de la mirada de l'altre és una vivència correcta. Em sento acompanyat, em sento segur, m'atreveixo i dono aquest primer pas. En canvi, si davant de la meva inseguretat, quan jo m'atreveixo a fer una cosa per primera vegada, posat aquest exemple de donar els primers passos, però a la vida hi ha...
Continuament, sí, sí.
Continuament sí, ens atrevim a fer coses,
no? Noves.
Doncs si davant d'aquestes iniciatives, les que ens sentim fràgils i vulnerables, que és el que correspon i és el normal, tinc una mirada que em recorda que tinc que ser valent, que he de ser atrevit, que no tinc que tenir por, doncs aquesta seria una dinàmica amb la que generaria un substrat de vergonya que després pot ser que no es transformi espontàniament en les diferents relacions significatives que hem tingut durant la vida. Els mestres, els tutors, bueno, els adults que d'alguna manera ens miren mentre estem en el procés de desenvolupament, que amb els humans és molt llarg.
Per tant, la vergonya sempre es dona en un àmbit relacional.
Sí.
Un àmbit en el que com em relaciono jo amb les altres persones o els problemes o les situacions que es donen amb aquesta relació em poden en un cert moment generar vergonya.
La vergonya es relaciona, es deriva d'aquest àmbit relacional sempre i quan anticipo mentalment que l'altre em mirarà.
D'alguna manera m'estarà jutjant.
I m'estarà jutjant i trobarà un defecte en mi. A mi m'agrada més parlar d'experiències de dèficit en la construcció de la personalitat, no de defecte d'un o de l'altre. D'un o de l'altre vol dir que en aquesta diada, mare, pare o fill, que és una diada asimètrica, perquè el cuidador té cura del petit.
No són dos iguals, sinó que n'hi ha un que està tenint cura i l'altre està rebent aquest suport.
Aquí es dona una experiència i a vegades aquesta experiència és deficitària a l'hora de donar aquest suport o de transformar aquestes pors, inseguretats, de tal manera que la iniciativa quedi lliure per al proper atreviment o la propera iniciativa. Llavors voldria dir, la vergonya és un efecte natural? Sí, ens subjectivitza la vergonya, perquè cada vegada que ens atrevim a ser d'una manera singular, diferenciada dels altres, sentim vergonya. Per això la teva pregunta, que quan es posi el meu treball al proper congrés de la IARB a New York, doncs sí que em sentiré fràgil i vulnerable, perquè estic explicant alguna cosa des de la meva subjectivitat, des de la meva experiència clínica, i per tant em sentiré segura. Però pensaré que és lo normal. No pensaré que tindria que estar més segura del que estic. Aquesta seria la transformació.
Si es dona sempre en un àmbit relacional, què passa quan diem que sentim vergonya de nosaltres mateixos? És a dir, si una persona sent vergonya d'un mateix, en aquell moment no s'està relacionant. He fet una cosa i sento vergonya de mi mateix. L'altre és present encara que no hi sigui? O, és a dir, es pot sentir vergonya d'un mateix i, per tant, no en un àmbit de relació amb els altres?
A veure, els afectes són els principals organitzadors de l'experiència. I, evidentment, sempre hi ha una relació darrere. No existeix un bebè sense un adult que el cuida. Sempre és una diada. Per tant, quan arribem adults i sentim vergonya de nosaltres mateixos, vol dir que tenim interioritzada una experiència que no hem pogut transformar suficientment al llarg de la vida amb les altres relacions, que tenen una experiència que té a veure amb aquest bagatge experiencial que anem acumulant al llarg de la vida. En aquí, la iniciativa que de vegades tenen les persones quan no se'n surten o quan aquest sentiment doncs, els hi crea inhibició o preocupació, a mi m'agrada pensar que la iniciativa del pacient quan demana ajuda és una iniciativa de salut perquè s'atreveix a donar aquest pas. També m'agrada pensar que la vergonya és un convidat esperat a la consulta psicoterapèutica perquè hi ha moltes coses privades de la intimitat de la persona que s'expressen amb una finalitat. I la finalitat és que aquest desenvolupament emocional que estava frenat pues, es torni a posar en marxa. Per tant, no és veritat que puguem sentir que la vergonya se senti de, únicament de jo en mi mateix i ja està, sinó que és jo que he incorporat, que he integrat diferents experiències de relació que han deixat un pozo, una seqüela, de vegades dic, una seqüela emocional, no?, a dintre meu.
O sigui, aquesta mirada de l'altre és present des de la integració de nostra pròpia. És, nosaltres ens estem mirant amb l'ull de l'altre.
Sí, i a més, aquesta mirada de l'altre sempre és una nova oportunitat de transformar alguna cosa. Uh-huh. La capacitat transformadora que tenen les relacions és immensa. Podem sentir vergonya davant de la mirada de l'altre, però també és una nova oportunitat per transformar algunes de les inhibicions o algunes de les experiències anteriors que no s'han transformat espontàniament al llarg de la vida.
Per tant, cada vegada que sentim vergonya, en el fons, és una oportunitat nova per arreglar allò que està desendreçat en el bagul.
Exactament.
Anem a veure què ens han dit els nostres, o què ens han portat els nostres col·laboradors que han sortit al carrer a preguntar avui què és el que et faria passar més vergonya.
Els usuaris del Centre de Rehabilitació Sant Andreu ens porten l'opinió del carrer.
¿Qué es lo que te hace pasar más vergüenza?
Pues no sé, hay muchas cosas que me hacen pasar vergüenza, pero por ejemplo, caerme en la calle y que me miren y se rían, ridiculizar. La gente cuando ridiculiza a la gente también me hace sentirme mal, me hace sentir vergüenza. A veces es vergüenza ajena, vergüenza de lo que puedan sentir los demás.
A mí realmente lo que me da real vergüenza, que es una tontería, no es a nivel personal, sino por ejemplo lo que cobran jugadores de fútbol cuando hay tanta gente que se está muriendo de hambre. Eso es lo que más me avergüenza.
Los políticos que nos gobernan, me da mucha vergüenza.
Bé, aquí veiem una senyora que ha mirat cap endintre i uns altres que han tirat pilotes fora, no?
Pues sí, una mica sí.
Caure's, una cosa que en principi hauríem de pensar, home, m'he caigut, i les altres persones, doncs, el que en tot cas haurien de sentir és llàstima, i en canvi pensem, m'estan jutjant i encara em sento ridícul, perquè sobre del mal que m'he fet, em sento ridícul. Com pot ser?
Pues pot ser, aquesta senyora ho ha explicat molt bé, pot ser perquè davant de l'experiència de l'accident hi ha una resposta que està integrada, això és cultural. I, evidentment, a mesura que anem evolucionant com a persones que ens interessa, no?, sobretot com són els altres o l'actitud de descobrir l'altre per descobrir-me a mi mateix, doncs ens n'adonem que això va variant. O sigui, aquesta senyora que diu que es mor de vergonya si es cau és perquè té amb la seva experiència mirades de burla, de ridiculització que s'han produït mentre això o li ha passat amb ella o li ha passat una en altra. Això ho podrien lligar amb l'etapa de l'adolescència. L'etapa de l'adolescència és l'etapa patognomònica de les vergonyes.
Una de les preguntes que li volia fer era justament això. Per què els adolescents tenen tanta vergonya? Perquè penses en un adolescent i sembla que hi vegis aquelles galtes vermelles per qualsevol comentari o per qualsevol situació, a vegades una mica amb ulls d'adult, dius, bueno, no n'hi ha per tant, no?
Doncs els adolescents estan en etapa de canvi, canvi físic, canvi psicològic, canvi de personalitat, i aquests canvis produeixen una fragilitat enorme. Així és com un pediatre ens diu, els diu a les mamàs i ens diu cuidado la fontanela que no està tancada, un pediatre diu cuidado el cap, doncs els psicoanalistes acostumem a dir cuidado, l'adolescència és una etapa de molta fragilitat, on la mirada dels adults que envolten a l'adolescent ha de ser una mirada considerada, considerada amb la intimitat de l'adolescent. Si l'adolescent és vergonyós, no li direm no has de tenir vergonya, sinó que li direm, bueno, pues hola, i mirarem cap a una altra banda.
Perquè dir no has de tenir vergonya, en el fons és alimentar encara més la vergonya.
Exacte, perquè és augmentar el sentiment que l'adolescent vergonyós té de que el defecte està amb ell. El que estem mirant d'entendre quan estudiem aquest sentiment és que és una experiència deficitària amb una transformació d'un efecte, d'una preocupació que no s'ha produït encara. No està el defecte ni en l'adolescent, ni en el nen, ni en el pare o ni en la mare. És una dinàmica de relacional que no ha pogut ser suficientment transformadora. Per tant, què sabem avui en dia? Pues avui en dia sabem que si tenim una actitud considerada amb l'adolescent, és a dir, empàtica, evitem que aquest sentiment de si mateix d'aquest adolescent en creixement sigui un sentiment a la baixa, devaluat. L'expectativa de ser algú devalua la tenim tots els éssers humans.
De ser valuosos, no? Sentir-nos valuosos.
I sobretot per les persones significatives, que són els pares. Encara que en l'etapa de l'adolescència la manera explícita que té un adolescent de relacionar-se sovint és la de, a vegades, confrontar-se. Però això són també com dos entrevistadors tiren pelotes fora. Aquestes formes d'evadir-nos de la fragilitat, que ho fem molt donat totes les persones, però que és típica de l'adolescència.
D'alguna manera, aquells dos entrevistats que han parlat dels sous dels jugadors i dels polítics, el que han fet és no voler contactar amb la seva fragilitat?
Sí, han fugit d'estudi.
Han fugit d'estudi, sí. per no posar sí. Ells vermells.
Exactament.
Conseqüències de la vergonya. I fins i tot a un nivell més, diríem, quotidià, però també si en algun moment pot ser, arribar a ser patològica.
Pues sí, si aquesta vivència de fragilitat que s'ha anat considerant progressivament sempre com un defecte i no com la manera natural que tenim les persones d'atravessar les situacions noves, si hem anat construint aquesta convicció de que el defecte està en mi cada vegada que jo em sento fràgil i vulnerable, doncs això pot portar a conseqüències patològiques, com ara la inhibició, com ara l'expressió simptomàtica d'aquest patiment emocional, com pot ser els trastorns alimentaris. A darrere dels trastorns alimentaris hi ha sovint un substrat de vergonya. És a dir, experiències que no s'han pogut transformar i que han derivat amb una convicció de que el defecte està en mi.
No sóc valuós.
No sóc valuós.
No sóc valuós. Anem a veure el conte que ens porta el Jordi i continuem parlant de la vergonya avui amb la doctora Rosa Velasco. Va de conte o va de...
Doncs és una petita reflexió del Gandhi.
Doncs vinga.
Tingues cura, i tot fent relació al que ens acaba de dir la doctora Rosa sobre les conviccions i l'atreviment, ens pot interessar. Tingues cura dels teus pensaments, perquè esdevindran paraules. Tingues cura de les teves paraules, perquè esdevindran actes. Tingues cura dels teus actes, perquè es tornaran costum. Tingues cura dels teus costums, perquè forjaran el teu caràcter. Tingues cura del teu caràcter, perquè traçarà el teu destí. I el teu destí serà la teva vida.
Música. podem tenir cura de tantes coses?
Jo penso que podem tenir una actitud d'estimar l'altre, una actitud de descobrir l'altre com a millor manera de descobrir-me a mi mateixa. Hi ha una actitud bàsica a la vida, no? Enfrontem la vulnerabilitat o ens evadim d'ella. Enfrontar la vulnerabilitat ens fa créixer.
Doncs anem a veure com. De seguida hi tornem.
T'agrada la bona música? T'agraden els bons programes? Si Ràdio Estel t'agrada, busca'ns també a les xarxes socials. T'encantarà seguir-nos.
Quan estàs malalt, no hi ha res tan important com rebre una trucada d'algú que t'estima. 902 40 07 07. Mans unides. La salut, dret de tots. Actua. Mans unides. Gràcies per col·laborar.
Escriviu-nos a decapidenou@radioestel.cat o deixeu un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
Continuem, doncs, avui al decapidenou parlant sobre la vergonya, preguntant-nos si podem vèncer la vergonya i parlant amb la doctora Rosa Velasco, metge psicoanalista de la Societat Espanyola de Psicoanàlisi. Doctora Velasco, ens quedaria doncs la gran pregunta, com transformar aquesta vergonya? Jo li he llegit amb treballs seus que l'antídot de la culpa és el perdó i l'antídot de la vergonya és l'acceptació.
Sí, així és.
Llavors hem d'acceptar-nos o sentir-nos acceptat pels altres?
A veure, l'acceptació és un derivat també de l'acceptació que ens arriba dels altres. Però no és únicament una acceptació sense més. Necessitem sentir-nos acceptats amb la nostra singularitat. Anem canviant progressivament. La vida és moviment. Mm-hmm. Al llarg d'aquest programa hem parlat de l'etapa de començar a caminar, hem parlat de l'etapa de l'adolescència, després hem parlat de l'etapa de l'adult i tots els atreviments durant l'etapa adulta. Cada una d'aquestes experiències d'atreviment desenvolupen la subjectivitat de la persona. Nosaltres, com a psicoanalistes, estudiem la subjectivitat de les persones i necessitem arribar a aquesta acceptació, però amb la singularitat, amb la especificitat de cadascú.
Amb aquest saber-se a si mateix, aquest sentiment de si mateix que abans ens parlava. Mhm. I llavors, com podem afrontar els sentiments de vergonya en nosaltres mateixos?
És molt important tenir en ment que aquest sentiment forma part de les relacions humanes, tant per relacionar-nos amb els altres com per ajudar els altres, si és un fill, si és algú que ens estimem molt, a poder-la transformar. L'actitud empàtica o comprensiva. Els americans diuen l'actitud compassiva. Aquí, a la nostra cultura, la paraula empatia, comprensió, ens agrada més, perquè la paraula compassió, segons com, pot produir aquest efecte d'asimetria, el que està per sobre i el que està per sota. En canvi, estem parlant contínuament de l'actitud de descobrir l'altre, que és molt diferent de l'actitud de colonitzar o conquerir l'altre. No? Uh-huh. Aquesta actitud de descobrir l'altre és molt més contemporània, probablement perquè ja fa temps que hem passat en la nostra història. No?
Tot. Ja hem sigut colonitzadors en altres etapes de la història.
I ara parlem de descobrir l'altre.
Com ho podem fer, això?
Si mirem de descobrir l'altre tenint en ment la fragilitat que és pròpia de la condició humana, doncs la nostra actitud serà més empàtica, que és una altra paraula que a mi m'agrada molt utilitzar per relacionar-me amb les persones, però per treballar.
Per tant, contactar més amb la pròpia fragilitat per poder comprendre-la dels altres.
Exacte.
I en el moment en què som nosaltres que sentim això, la vergonya de que aquella, allò que ens explicava aquella senyora, no? Aquell dia que ens hem caigut, ens hem sentit mirat pels altres, hem vist fins i tot algunes rialles, ens hem posat vermells i hem sortit amb el dolor terrible del genoll i a sobre amb la sensació aquesta de m'he posat de peus a la galleda, de voldria tornar-me a escapolir-me d'aquí. Què hem de fer amb aquella vivència en aquell moment?
Bueno, pues hem de fer amb nosaltres mateixos el que faríem, el que fem espontàniament les mares amb els nostres bebès quan tenen un petit accident, que és, amb aquest to de veu que utilitzem els adults per dirigir-nos a les criatures, pobret, que t'has caigut, no passa res, aquest to de veu és un to que ens surt natural. En l'etapa adulta, si estem davant d'una situació de fragilitat o d'un accident, no posarem aquest to de veu, però tindrem una actitud comprensiva. Aquesta actitud comprensiva cap a mi mateix i cap als altres deriva de moltes experiències repetides amb aquesta sintonia, d'empàticament comprendre l'altre. Quan aquestes experiències han sigut deficitàries o han sigut unes altres i no han sigut aquestes, que serien les bones, llavors és quan aquesta persona té més risc de patir vergonya o de tenir por, o de tenir una sintomatologia. A mi m'agrada definir símptoma psicològic com la manera espontània que tenim de solucionar un problema. I a partir d'aquí, els terapeutes investiguem, explorem amb la persona quines experiències difícils, complicades, sovint traumàtiques, configuren aquesta manera espontània d'estar amb el món.
Per tant, tractar-nos amb aquest carinyo maternal amb nosaltres mateixos, en lloc de fer el que fem moltes vegades, que és dir, és que mira aquests burros, dir-nos-ho a nosaltres mateixos, no? Com se t'acudeix caure allà davant, que és el que fem també moltes vegades, amb la vergonya, no? Més jutges nosaltres mateixos, autojutges, que no esperem que els altres ens ho facin, ens facin la mala feina.
Tal qual. Tenim que poder canviar aquest xip, i aquest xip és un xip que deriva de les formes espontànies de la mirada que hem rebut dels altres. I això és una experiència, no és que ens ho inventem, això és una experiència relacional, del petit grup, de la cultura, que hem d'anar canviant.
Parlem de prevenció. Es pot prevenir que siguem menys vergonyosos?
Jo penso que sí.
Tant per nosaltres com pels fills?
Sí, tant per nosaltres com pels fills. Bueno, el que acabo de dir, o sigui, l'actitud, per exemple, dels educadors, amb els mestres, un mestre o un educador que té en ment aquestes noves conceptualitzacions de com es configura la personalitat humana o quines són els orígens del patiment psíquic, té una actitud empàtica amb els seus alumnes. I aquesta actitud de l'educador, de l'adult amb els seus alumnes, és absolutament transformadora. I a més penso que la nostra cultura va evolucionant cap aquí. La evolució humana és aquesta.
Gràcies a Déu. Gràcies a Déu, almenys la cosa es va arreglant. Quan estem al supermercat i algú li diu a la nostra filla: ai, mira que maca, quines cues que portes, i la nostra filla d'aquell moment es torna vermella com un pebrot, què li hem de dir a la nena?
Jo sé, Oriol, que això ho has llegit d'una vinyeta, d'una experiència clínica, no? Aquesta és una experiència quotidiana que a mi m'agrada posar-la i la tinc escrita, precisament perquè amb aquesta escena la petita pateix vergonya, però la mama de la nena també pateix vergonya. I quan pateix la vergonya...
La nena, per què la sent?
La nena sent perquè rep la mirada d'una altra.
Però en principi li està dient una cosa maca. Sembla que dius, home, no t'està dient que malament estàs fent això, t'està dient que maca que estàs amb aquestes cues.
Però li està dient amb ella. I ella, aquesta criatura que és molt petita, està acostumada a que li diguin coses amb ella acompanyada de la mare. Encara no té la suficient cohesió del seu self com per sortir a l'escenari i és jo sola sóc una nena maca. Això ho podrà ser més endavant.
En aquest moment encara és fràgil
encara
per fer
és
això.
Fràgil.
I llavors, la vergonya de la mare. La mare sent vergonya de que la filla tingui vergonya.
La mare sent vergonya de que la filla tingui vergonya perquè interpreta que ella no l'ha ajudat prou a no tenir vergonya.
Apa, que déu-n'hi-do, apa, com ens anem complicant la vida uns i altres. I llavors, la resposta de la mare, en aquell moment, quina hauria de ser?
La resposta de la mare és posar-se al cantó de la nena i li diu i dir-li a la caixera: mira quines coses més boniques et diuen a tu, oi que sí, vida meva? Posant-nos al costat de la criatura. Si la criatura no està encara preparada per assolir aquesta autonomia de ser la protagonista amb el paper principal, doncs no la posarem aquí.
Tenir aquesta consciència, potser, no? Entendre que en aquell moment el que la nena li passa és que no està preparada per ser la protagonista.
Exacte.
De la situació.
I per tant compartirem el protagonisme amb ella. Compartirem el protagonisme amb ella. I a mesura que aquesta criatura senti que està compartint el protagonisme amb algú altre, significatiu per ella, que pot ser la mare, doncs arribarà un dia que s'atrevirà i sortirà sol.
En canvi, si a la mare li diu: apa, mira que t'has posat vermella, és que és molt vergonyosa, li diu davant de la caixera, què està fent aquesta mare?
Pues sense adonar-se'n compte, està contribuint a que la sensació de defecte, no?, estigui tant amb ella, la mare, com amb la criatura. No seria una experiència transformadora. Seria una experiència d'aquelles que tenim sovint i que no són transformadores, que la vida estan plenes, també, d'experiències repetides amb aquest sentiment de no ho faig prou bé.
Esperem que tota aquesta conversa, doctora, ens transformi a nosaltres, els que ens escoltin, ajudin a transformar aquesta vergonya, més que d'afrontar, ens ha quedat clar que potser més que afrontar o elaborar, ens ha anat repetint aquesta paraula, transformar,
sí.
Perquè tinguem també tots aquestes relacions més transformadores. Moltes gràcies, doctora Rosa Velasco, per haver compartit aquesta conversa amb nosaltres avui a Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres.
No pienses que tiene nada contra ti. Si te atropella por la calle y no te dice adiós, es porque no te vio. No hables de ingratitud. Sabes que estima tu compañía en lo que vale. No es que se haya vuelto imbécil de repente. A juzgar por esa estúpida sonrisa, ni creas que se confunde. Te llama Margarita, es difícil, pero trata de entender que no se le rompe el alma, aunque le veas llorar, ni juega sucio por no decir la verdad, ni oculta nada porque esconda algunas cosas. Dale tiempo y disculpa la soberbia de quien se siente un hombre afortunado. Dejar que cante el muchacho, ese que se ha enamorado. Thank you.
Els dimecres, a les 8 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, de cap i de nou.
Entrem ja a la darrera etapa o la darrera part del nostre programa d'avui, que dediquem a la vergonya i anem a recuperar la brúixola per veure allò que ens havia dit l'Anna Rallo al començament, a l'inici, que ha dit tierra trágame, que quan diem això perdem el nord, doncs anem a veure si el recuperem.
La brúixola, amb Anna Rallo.
Per què perdem el nord quan diem tierra trágame?
Mira, ara t'ho explico. La vergonya és molt curiosa. Jo, quan em vas dir, avui tractarem de la vergonya, doncs és un tema molt curiós, perquè no hi ha cap persona en el món, visqui on visqui, bueno, això segurament ens ho podrà dir millor la Rosa, no hi ha cap persona al món, visqui on visqui, que no pugui sentir vergonya, que no tingui aquesta capacitat. La vergonya és una emoció que és mundial.
I ens ha quedat clar que els únics que no els tenien eren els animals, però la que passem a ser pensants i han begut oli.
Ja està, ja està. Però això és curiosa, perquè si bé és una emoció mundial, el que no ho és la causa que l'origina. És a dir, per exemple, aquí a Occident, si les dones pel carrer anéssim als pits en l'aire, ens moriríem totes de vergonya. Ara, actualment ens moriríem de vergonya i de fred,
sí,
però...
Seria un doble problema.
Exacte, un doble problema, però en canvi hi ha moltes comunitats que anar amb els pits en l'aire precisament no només no és signe de vergonya, sinó que és motiu d'orgull, no? Perquè és un signe de maternitat i de feminitat.
No, i a més nosaltres tenim, diríem, la comprensió quan veiem una imatge d'un país de l'Àfrica, una imatge amb les dones amb els pits a l'aire, en aquell moment també ho veiem dins d'un context que ens sembla absolutament normal.
Exacte, aquí està la qüestió, que la vergonya s'ha d'entendre dintre d'un determinat context social. Mm-hmm. Si el treus d'aquest context ja perd molt sentit. El que sí que podem extrapolar són els motius que provoquen aquesta vergonya, i un dels motius és el que deia ella, que és la relació que establim amb els altres. Si, per exemple, ens hi fixem, si en una relació amb una persona o amb un grup de persones hi tenim una relació de confiança, de respecte, si poguessis parlar obertament d'absolutament de tot i t'hi sentessis 100% segur, difícilment podries pensar que hi ha moments en què podria existir una vergonya. I, en canvi, amb relacions on hi ha certa inseguretat respecte a aquesta altra persona, probablement sí que tard o d'hora hi haurà aquest sentiment de vergonya. I, a vegades, les vergonyes apareixen per les coses més petites i banals. Si ens trobem una taca a la camisa i estem amb una persona de confiança, simplement pensarem, ostres, mira, ara m'ha sortit una taca aquí i em tinc que canviar la camisa. Mentre que si et passa en una entrevista de feina, dius, tierra trágame.
I en aquell moment estem perdent el nord.
En aquell moment estem perdent el nord. Clar, ja parlàvem fa unes setmanes que la vergonya és un element regulador, perquè també t'ajuda a integrar-te, no? I a no fer determinades coses que socialment potser no estarien ben vistes. Però clar, el problema potser en aquest cas el parlo quan és un fet puntual, no? Hi ha moments, a vegades, en què diem tierra trágame, i a partir d'aquí no som capaços de recuperar aquesta seguretat que hem perdut. I aquí és quan perdem el nord, no? Quan no som capaços de superar aquest moment i ens quedem amb aquesta inseguretat.
Mm-hmm. Doncs anem a veure com podem transformar, com ens comentava la doctora, aquest moment, aquella sensació, aquell sentiment de vergonya.
Mira,
en un moment determinat.
Avui porto el cas del Xavier, de 20 anys. Mm-hmm. El Xavier està compaginant els seus estudis universitaris amb una feina. Ell va arribar un moment en què va dir, escolta, m'agradaria trobar una feina que fos mínimament compatible per poder guanyar 4 diners i per poder fer una miqueta la meva vida. I, bueno, tenia el pare d'un amic seu, tenia un restaurant i li va oferir una feina de cambrer. Això era perfecte perquè va guanyar 4 diners, tenia temps per estudiar i els divendres i dissabtes, doncs, escolta, la una, que és quan tanca el restaurant, comença la nit, no? Que és el que els joves estan ben contents de fer. El problema va ser ja el primer dia, que va fer una entrada triomfal. Quan estava ja el restaurant funcionant a prefuncionament, clar, ell no tenia molta traça en portar plats perquè era el primer dia, i quan tornava a la cuina carregat de plats, enmig del passadís, bueno, jo entre taules, es va entrebancar amb el bolso d'una senyora. I tal qual llarg és ell, va caure i tots els plats bruts...
Tots els plats bruts
i trencats per terra. Sí. Clar, ell en aquest moment, evidentment, va dir...
Tierra trágame!
Perquè, clar... era el primer dia, no havia tingut temps d'establir aquesta relació de confiança ni amb el cap, ni amb els companys, el restaurant estava ple de gent, evidentment tothom mirant, les coses, plats bruts pel terra, gent que s'havia embrutat, ningú va prendre mal, però clar, va ser tot un show, i ell...
Que és més que... O sigui, a part de pensar que això et pot costar una bronca del jefe o que tu descomptis, hi ha tota una sèrie de conseqüències aquí, però sobretot la vergonya aquesta,
vergonya,
no? Aquest
sí,
sentir,
sí, sí.
Quin ridícul més espantós allà al davant, no?
Sí,
en aquest moment no tens ni temps de pensar en les conseqüències.
No, ell en el moment, com explicava, diu, ostres, els segons... El moment aquest de caure, diu, se'n va fer com si hagués passat a càmera lenta, no? Diu, ho vaig viure amb una lentitud brutal. Exacte, és la vergonya, no? En estat pur, podríem dir, no ho sé, això és...
I a més estem parlant de 20 anys, que és allò que dius avui en dia, aquestes adolescències estirades, també estem pensant en un moment també encara de fragilitat, diríem, no? Que encara s'estan reforçant moltes coses.
Clar, i això li va passar, dic, el primer dia, que encara no coneixia massa a la gent, i clar, ja explica la vergonya, això, d'una feina nova, davant de tothom, davant del cap, de sent el fill... i l'amic del fill del jefe, diu, clar, diu aquí...
Tots els elements.
Tots els elements, diu, jo ho vaig...
No hi havia prou tierra perquè quedés ben empassat del tot.
Clar, aleshores, ell, a nivell de feina, sí que va ser capaç de superar aquell entrebanc, potser més a base de concentració, de disciplina i sobretot de pràctica, perquè això de servir, de portar, doncs, amb el temps ho va anar superant, però el que no va ser tan capaç de superar va ser no va saber capaç de reconduir la relació amb els companys. És a dir, ell els primers dies es va quedar tot pensant a què pensaran de mi, estic aquí per ser el fill i l'amic del fill del jefe, segur que tots se n'endeuen d'enriure més d'una vegada d'això que està passant i que m'ha passat a mi, i es va quedar molt ancorat i no va ser capaç de tirar endavant aquesta relació. Aleshores, ell, jo coneixia el Xavier per altres temes, i un dia, com qui no vol la cosa, em va comentar que volia deixar aquesta feina. I a mi em va estranyar molt, perquè era una feina que amb ell jo sabia que li anava molt bé pel tema d'horaris, pel temes econòmics. Li vaig demanar que m'expliqués quin havia sigut el problema, i quan m'ho va explicar, clar, em va sobtar molt, perquè ja per començar, ell a mi no m'havia explicat mai això. I sobte, clar, evidentment no ho havia fet per vergonya, no? Com expliques que et passa això enmig d'un restaurant tot ple de gent? No m'ho havia explicat mai.
I és una escena que, segons com, encara pot tenir, un cop ha passat un temps prudencial, pot tenir la seva certa gràcia d'explicar, no?
Bueno, però... per ell no la tenia perquè no havia sigut capaç de prendre aquesta distància. Per mi, jo, evidentment, clar, com explicava, doncs, home, tu mires des de fora i
dius,
realment...
espantós, dius, però bueno, oi?
Sí, però... clar, en aquest moment va ser una miqueta el moment de dir, va, pensem, reflexionem amb això que ha passat, ser capaç una miqueta de veure que realment, doncs sí que és veritat, que ha sigut un moment difícil, que ho has passat malament, hi ha hagut un moment d'inseguretat, però si ens ho mirem amb la distància, mai ningú li va recriminar allò que va passar, al contrari, tot van ser paraules de, i va, escolta, que no passa res, això ens passa a tots, i més sent el primer dia, no passa res. De fet, al llarg del temps que ell ha anat al restaurant, a 1.000 persones se li han trencat plats. Evidentment, no ha sigut d'una manera potser tan aparatosa...
espectacular.
...com la seva, però
de sí, pel·lícula, no?
Sí que havia anat passant. La seva feina la feia bé, guanyava diners, per tant, no hi havia res, cap cosa objectiva que digués, home, realment aquesta feina l'has de deixar. Aleshores, la feina va ser purament de reelaborar aquesta situació i que ell fos capaç de veure que realment, home, doncs no passa res. No passa res, prendre-s'ho en perspectiva, pair-ho i a partir d'aquí, bueno, el que deia ella, potser una miqueta créixer, no? Fer aquest punt de dir...
Aprofitar...
Clar, ell és una persona que a nivell de relacions socials no té cap dificultat, es relaciona bé, parla bé, es comunica, per tant, aquesta relació que ell no havia establert amb aquest grup era per un fet molt puntual i molt aïllat, no? Aleshores diu, bueno, doncs escolta, anem a fer, a recomençar de nou, o sigui, tu intenta reestablir aquesta relació que en aquest moment, bueno, pel que sigui, ha començat malament.
Es va anar transformant, sí,
a base molt... Jo penso que en aquests casos també és una miqueta, doncs, fer això, una mirada de començar de nou, no? De fer, escolta, com si fos el primer dia, unes primeres converses, trencar el gel, veure que no passa res, i a partir d'aquí, a la que trenques, tot és més fàcil que vagi fluint.
Per tant, va poder donar els seus fruits.
Va poder donar els seus fruits.
Es va poder créixer a partir d'aquella experiència.
Absolutament, sí. Bueno, va poder establir una relació positiva amb gent que fins aleshores no havia establert una relació, perquè hi havia molta distància per aquesta vergonya puntual que havia passat un temps enrere.
Què n'hem de treure de tot això?
Clar, mira, aquí no estem parlant de persones que realment tinguin una vergonya, doncs, potser més un grau de vergonya que sigui molt limitadora, sinó de coses que són fets puntuals. Com a fets puntuals que són, el que hauríem de fer quan ens trobem en una situació d'aquestes és prendre distància i si són persones que en general ens relacionem bé i no tenim problemes, si ens ho mirem a la distància segurament veurem que no hi ha uns motius. No hi ha uns motius per entendre que aquella situació sigui dificultosa. Per tant, el que hem de fer és confiar plenament en les nostres capacitats, si realment no tenim unes dificultats reals, i intentar posar-les en joc en el moment.
I, per tant, d'aquell tierra tragame inicial l'hauríem d'encaminar cap a...
Quina magnífica ocasió per recomençar.
Quina magnífica ocasió per recomençar.
Sí.
Clar, suposo que és una mica difícil el moment que et cauen els plats dir quina magnífica, però després del primer moment poder revalidar-ho.
La vergonya d'aquell moment no te la treu ningú, però bueno, això no vol dir que al cap d'un temps tu no siguis capaç de reelaborar allò.
Seria més simple, doctora, si ho féssim així, si diguéssim quina magnífica oportunitat per recomençar les coses en un moment com aquest.
Jo penso que el valor terapèutic d'aquesta experiència clínica que ens comenta ella és que el noi de 20 anys et pot explicar a tu l'experiència. Perquè el tierra tragame comporta no puc explicar a ningú l'experiència traumàtica. I quan aconseguim explicar l'experiència, aquesta situació és en si mateixa transformadora.
Per això ens deia vostè que les relacions és l'espai on les persones ens podem transformar.
Sí.
I, per tant, també l'explicar-les, el compartir-les, és l'espai on un moment de vergonya pot convertir-se en un moment de creixement.
Sí, absolutament.
Doncs a veure si ho aprofitem tots. Doncs amb això ja arribem al final del nostre programa d'avui. Jordi, teníem una pregunta inicial que era: podem vèncer la vergonya? Anem a veure què n'hem après.
Potser em jutjareu pel resum que us faci. Ai, quina vergonya, però no anticipem abans d'hora i recordem. Les persones vivim moltes experiències, però al créixer hem de saber transformar-les. I quan això no succeeix, podem sentir idees diferents a la realitat. En el món de les relacions és important què em dic sobre mi mateix i què diuen els altres sobre mi. Per tant, el sentiment de mi mateix és clau que sigui sa per poder relacionar-nos. Hem de créixer per atreviments, experiències que ens facin segur enfront de la mirada de l'altre. I hem viscut tantes experiències de relació que cal donar-li una mirada positiva i atrevida. Sense tenir les galtes vermelles, us puc dir: transformeu la vergonya en una mirada atrevida cap a la vida i accepteu la vostra singularitat.
Molt bé, sense les galtes vermelles, com ens dius, hem arribat al final del nostre programa d'avui. Hem tingut avui la doctora Rosa Velasco, metge psicoanalista de la Societat Espanyola de Psicoanàlisi, que ha publicat diversos treballs sobre el tema de la vergonya a revistes especialitzades i que molt aviat estarà a Estats Units parlant d'aquest tema també. Esperem que pugui viure aquell instant de fragilitat d'una manera ben transformadora.
Moltes gràcies.
I gràcies per haver estat amb nosaltres aquí. Jordi Casado, la setmana vinent ens tornem a veure. Parlarem sobre la por.
La por.
Parlarem sobre la por. Estarà amb nosaltres el doctor Jorge Tizón, que ens parlarà del seu darrer llibre, El poder de la por. Tornarem a comptar amb la seva presència al nostre programa. Ens hi veurem el dimecres vinent.
Dimecres.
Anna.
Fins dimecres.
Fins dimecres vinent també. Recordeu que el programa que acabeu d'escoltar el repetirem avui a les 12 de la nit, per tant, també una oportunitat més si no heu perdut una part, doncs per tornar-lo a escoltar. Si no, també a la web www.radioestel.cat tots els programes els podeu retrobar allà i sentir-los tants cops com vulgueu. I si en voleu més, doncs serà el dimecres vinent a les 8 que tornarem a ser aquí de cap i de nou.
De cap i de nou. Salut mental i creixement personal. Amb Oriol Casals. Ràdio Estel.